Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per arrencar una setmana que ens portarà la primera glopada d'aire fred de l'any. Avui encara tenim temps anticiclònic amb una mica de tramuntana.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Quants diners creieu que costen 700 pins? En principi, depèn de molts factors, però hi ha un document, la Guia de Criteris de Classificació de la Fusta en Peu de Catalunya, que dona pistes del que poden costar, del que pot costar comprar aquests 700 pins. El preu variarà en funció de molts factors com el diàmetre, l'estat sanitari, per exemple, si és un arbre sa, decaigut, malalt o mort, si té fongs, vesc, ferides a l'escorça, forats de picot, galeries d'insectes... També variarà si té plantes enfiladisses, tumors, objectes engolits, brancatge... El preu d'un pi també depèn de la longitud del tronc i de les bifurcacions. La conicitat, per exemple, que és la causa que el tronc sigui més ample a la base que a la punta, també depèn la curvatura del tronc. En definitiva, són molts factors els que fan que un pi tingui un preu o un altre. Però per fer-vos una idea, un tipus de pi sa d'un bosc mediterrani de la varietat pinassa pot costar entre els 15 i els 49 euros si el pi és dret o ja posat a la fàbrica, i tot això segons el preu que es cotitza a la Llotja de Vic. Aquests dies hem estat explicant que s'ha iniciat la tala de 700 pins a la zona d'Aiguaixalida, que suposa el preàmbul de la nova urbanització que s'hi construirà i que s'anomena Aiguacel. Aquesta urbanització consta de 33 apartaments en 3 fases i que superen el 1 milió d'euros cadascun. D'aquests 33, a dia d'avui, sense que estigui l'obra començada, ja se n'han venut 17, 13 de la fase 1 i 4 de la fase 2, i res fa pensar que no es puguin vendre els 16 restants. Així doncs, multipliqueu 1.140.000 euros que costa cada apartament per les 17 cases que hi ha a Aiguacel i sabreu no el preu de cost d'aquests 700 pins que s'han talat, sinó el valor que té el paisatge que ajudaven a conformar i que mai més tornarà a ser. I això són 37.620.000 euros. Tot plegat surt a 53.742 euros per cada pi. Eh que sembla absurd tot plegat? Són les 8 del matí i 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota la redacció de la ràdio que ja és a punt una vegada més després de les vacances de Nadal per explicar-vos les notícies de casa nostra. Comencem. La manca de civisme i brutícia dels carrers de la Bisbal s'està convertint en un tema de conversa recurrent. Tot i que no hi ha ni de bon tros unanimitat en qui és el responsable de la situació, aquesta preocupa i molt, fins al punt que una associació de veïns ha decidit implicar-s'hi a fons. Ho explica en Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Molt bon dia i bon any a tothom. Els veïns de barri del convent de la Bisbal s'apunten a la teoria de l'incivisme com a gran causant de la degradació del barri i li planten cara.
Des de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri del Convent hem iniciat aquesta campanya de conscienciació degut a la preocupació vers l'estat de brutícia del barri.
Engeguen una campanya de conscienciació ciutadana per prevenir la degradació del barri i per extensió de tota la ciutat.
Les 8 del matí, 4 minuts, Catalunya en Comú Podem demana sancions per la tala d'arbres a Aiguaixalida, Gerard Tascaig.
Bon dia, els comuns reclamen a la Generalitat que aturi les agressions a la Costa Brava i l'insten a reconstruir el bosc mediterrani d'aquesta zona de Palafrugell.
Junts per Torroella i l'Estartit i el PDeCAT han firmat un acord per presentar-se a les municipals sota el paraigua de Junts per Catalunya, presidit per Carles Puigdemont. El portaveu del PDeCAT, el consistori Jordi Cordón, no ha signat l'acord, Eugènia Güell.
Bon dia. El president de Junts per Torroella, Joan Carles Sánchez, ha dit que estan parlant amb d'altres forces polítiques i també persones importants al municipi sense tarannà polític que volguessin també formar part de l'acord.
I tanca l'associació comunitària Antisida del Baix Empordà.
L'ACAS del Baix Empordà s'havia creat l'any 1995 i donava serveis a persones amb la malaltia. Ara haurà de tancar per problemes econòmics.
I altres instàncies que també tanquen. En aquest cas, dos nous parcs de bombers del Baix Empordà durant tot un dia, Dani Cortés.
Bon dia. Els bombers han deixat de fer hores extres fins que es trobi una solució a les seves males condicions laborals. Consideren que falten efectius i reclamen que es contractin 1.000 nous bombers per fer front a l'onada de feina que tenen a sobre.
8 del matí i 5 minuts. 700 persones assisteixen al concert que es va fer a Verges per la llibertat de la Dolors Bassa i que es va celebrar aquest divendres just abans de Reis.
El concert tenia un cost de 5 euros i es destinaven a l'Associació Catalana pels Drets Civils. Entre els assistents hi havia la consellera de Cultura, Laura Borràs, i la germana de Dolors Bassa, Montse Bassa.
I rescaten un nen i un adult al mar de Tamariu.
El nen ha caigut al mar i el seu monitor s'hi ha llançat a rescatar-lo. Tot i això, no ha pogut i s'han hagut d'esperar els serveis d'emergència. El SEM els ha traslladat a l'Hospital de Palamós.
Torroella de Montgrí enllesteix el dispositiu especial de neteja de les platges del municipi. Judit Saez.
Bon dia, sí, aquesta és una operació que s'ha dut a terme durant el mes de desembre a causa del fort temporal de la pluja que va haver durant el mes de novembre. Doncs l'objectiu principal ha estat preservar la qualitat ambiental del litoral del municipi i l'Estartit, que també inclou, doncs, bona part del parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
I aquest programa tanca amb la cultura. Amb l'agenda cultural que repassarem amb en Martí Seguer, però abans fem un petit retitular per la Fira Indilletres de la Bisbal, que és una de les principals novetats de l'any passat al Baix Empordà. Aquesta nova fira literària de la Bisbal, que promoguda amb entusiasme per un gran grapat de veïns i comptant amb la col·laboració de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, va obtenir un notable èxit. Aquest any hi tornen i ho faran amb algunes novetats remarcables, Manel.
En efecte, dos nous premis literaris han aparegut a l'horitzó bisbalenc del 2019.
Aquest any la Fira Indilletres se celebrarà el primer cap de setmana de juny a la Bisbal i hem decidit convocar dos premis.
Són la principal novetat de l'Indilletres d'enguany.
I dèiem, tanquem el programa amb la veu d'en Martí Seguer, que repassa algunes de les activitats culturals del Baix Empordà, que avui passaran per Torroella de Montgrí. Martí.
Bon dia. Avui us proposem fer una visita al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, on podem veure Pausa, una exposició amb peces de diversos formats de Jordi Mitjà.
I just després de l'agenda, l'Albert Aparicio, que ja ens ha fet una petita mossegada, un petit titular, també ens explicarà la previsió del temps, que ja us avancem ara, Albert.
Bon dia. La setmana comença amb pocs canvis respecte al temps dels dies anteriors. Avui continuarà dominant el vent de component nord, amb força entre feble i moderada. El dia serà assolellat, amb una temperatura que serà més baixa que ahir, i el mercuri oscil·larà avui entre els 3 graus i els 15 de màxima. Per altra banda, l'estat de la mar segueix una mica alterat, amb maregassa i onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada. De cara als propers dies, la temperatura baixarà més, sobretot entre dimecres i dijous, quan tindrem la primera glopada d'aire fred de l'any.
Gràcies, Albert. Ja veieu que tenim moltes coses per explicar-vos. Ja veieu que ens espera una hora d'informació, i no només una hora d'informació, perquè avui tenim més novetats per explicar-vos i que us anirem avançant al llarg d'aquest supermatí d'avui, que ara comença. Som la redacció de Ràdio Capital de l'Empordà. Som la Ràdio de l'Empordà. Benvinguts.
Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
Mazda, Subaru i Sant Joan arriben al Baix Empordà. Ja pots venir a veure els darrers models a Auto Mont-ras, l'únic punt de venda Mazda, Subaru i Sant Joan de la comarca. I com sempre, trobaràs els darrers models de Mitsubishi. Ah, i Auto Mont-ras, també tenim vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i gerència. Auto Mont-ras, a l'Avinguda Catalunya número 19 de Mont-ras. Telèfon 972-308-984. Vine a veure'ns, tenim el cotxe ideal per tu.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Passen 9 minuts de les 8 del matí. Ja fa temps que us expliquem de protestes relacionades amb la brutícia dels carrers de la Bisbal. Hi ha qui en fa responsable l'Ajuntament, ja sigui per acció, no posar, o per inacció, millor dit, en no posar els mitjans adequats per mantenir drets als carrers, o per omissió en no sancionar tampoc de manera prou exemplar aquestes conductes, suposades conductes incíviques.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Per alguns altres, en canvi, la culpa d'aquesta situació recau en la mala educació de la gent. Més en la línia d'aquesta darrera opinió, el veïnat del convent ha engegat una campanya de conscienciació ciutadana que pretén fer reflexionar els veïns i veïnes en el sentit que l'espai públic és de tothom i, per tant, l'espai també és seu. És així, Manel?
Doncs sí. Els veïns pensen que la culpa de la brutícia que hi ha al seu barri i a la ciutat en general no sempre és exclusiva de les institucions. Farts de demanar solucions i en el convenciment de que aquestes no vindran només de dalt, han posat en marxa una potent campanya de conscienciació ciutadana que té per principi inspirador el convenciment que entre totes i tots es pot evitar la brutícia de carrers, places i contenidors. Així ho ha explicat a Ràdio Capital una de les veïnes que la promou.
Trobem deixalles a diferents llocs, fora dels contenidors. Pensem que per canviar això cal que totes siguem conscients del problema, que no és que l'Ajuntament no reculli, sinó que els ciutadans no portem els residus en toca. Així doncs, hem decidit encartellar contenidors, fer murals a parets que se'n cedeixen per aquesta finalitat i fer una brigada de neteja del barri el proper diumenge 27 de gener a les 10 del matí. Si partim d'un barri que hem fet net entre totes, esperem que serà més fàcil mantenir net.
Segons manifesten els veïns del barri del Convent, aquestes no són les úniques mesures que han decidit emprendre. En seguiran d'altres que es perllongaran en el temps tot el que calgui i fins que la situació no millori, en el convenciment de que s'ha arribat a un punt en el que les queixes i paraules ja no són suficients i s'ha de passar a l'acció.
Gràcies, Manel. 8 i 11. Petita pausa i tornem.
El número 1 en tecnologia és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites, ho tenim al millor preu que pots trobar i perquè som molt a prop teu. Telefonia, informàtica, imatge i so, televisió, gaming... tota i al millor preu. A Grup Carrera, al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP, i a Palamós, a l'avinguda Catalunya 13.
Les 8 i 11, Junts per Torroella i l'Estartit han signat un acord amb el PDeCAT per anar a les eleccions municipals, junts sota el paraigua de Junts per Catalunya i presidit per Carles Puigdemont. A més, estan intentant aglutinar més forces polítiques. Eugènia Güell.
Exactament. De fet, encara no s'ha concretat ni qui formarà part de la candidatura, ni qui serà el candidat o candidata definitiu, ni tampoc el programa electoral. Això, segons ha dit el president de Junts per Torroella i l'Estartit, Joan Carles Sánchez, es definirà al llarg d'aquestes properes setmanes. De totes maneres, cal remarcar que qui no ha firmat l'acord ha estat Jordi Cordón, el portaveu de PDeCAT al consistori, i qui tampoc encara ha volgut fer declaracions al respecte. Tal com dèiem, Joan Carles Sánchez, el president de Junts per Torroella, està parlant amb d'altres forces polítiques.
Estem parlant, òbviament, amb la CUP, estem parlant amb el CUET, estem parlant amb UPM, estem parlant amb l'Est, estem parlant amb gent que no té un tarannà polític, però gent molt important del municipi. Bueno, estem parlant amb molta gent, òbviament, que tinguin aquestes dues premisses bàsiques com a garant. Primer, que estiguin per la independència, primer, perdó, que estiguin pel poble, per Torroella de Montgrí, i després que realment estiguin per la independència.
Així doncs, després d'aquest acord, ara la incògnita resta en qui més formarà part d'aquesta candidatura i, com dèiem, se sabrà al llarg de les properes setmanes.
Gràcies, Eugènia Güell. I l'associació comunitària Anticida del Baix Empordà ha tancat les seves portes després d'estar 23 anys, donant servei a la comunitat. La decisió principal per tancar l'ACAS són els retards en els pagaments. Tot i això, s'han assegurat que l'activitat s'ha anat traslladant a altres espais relacionats amb la malaltia, Gerard.
L'any 1995 es constituïa l'Associació Comunitària Antisida a la comarca empordanesa. Després d'instal·lar-se a Sant Feliu de Guíxols i aglutinar un grup de persones que havien resistit als pitjors anys de la malaltia, ara tancarà. El problema principal, com a palès Jordi Cois, són els retards inadmissibles en les convocatòries, aprovacions i els pagaments que la Generalitat de Catalunya hauria de fer. De fet, alguns treballadors de l'associació comunitària al Baix Empordà havien hagut de prestar diners. Entre altres fets, s'han ajornat cobraments i no es podrà liquidar el lloguer del local d'aquest 2018, i tot això per falta de recursos.
I un altre tancament. Els parcs de bombers de la Vall d'Aro i el de la Pera han hagut de tancar aquest diumenge, segons informen diversos mitjans. S'uneixen a dues més de la regió de Girona, Hostalric i Amer. A més, el Sotscap territorial de torn de la regió de Girona Nord, que hauria d'estar a la Guàrdia, Figueres, tampoc treballa. Tot plegat és per la negativa dels bombers a fer hores extres per denunciar les males condicions de treball, Dani.
Aquesta protesta es concreta en només fer les hores que indica el seu horari fins aquest dijous 10 de gener. Es tracta d'una manifestació de protesta que es produeix des de fa setmanes. El parc de bombers de Calonge també va haver de tancar al desembre. Els bombers consideren que la seva plantilla està sobrecarregada, creuen que falten efectius i reclamen que es contractin 1.000 nous bombers per fer front a l'onada de feina que tenen a sobre. En canvi, el govern de la Generalitat els proposa un augment de sou, però sense haver de deixar de fer hores extres. Aquesta solució no ha estat satisfactòria pel cos de bombers, de manera que han mantingut aquesta protesta al cap de setmana i el que queda de setmana.
Gràcies, Dani Cortés. És ara mateix 8:45 del matí.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Bé, aquesta música em recorda, em fa pensar en un western, em fa pensar en, no sé, en John Wayne arribant a cavall. Sempre ho he dit. Ja que parlem de música, el grup de música Ovidi 4 ha fet un concert per reclamar la llibertat de la Dolors Bassa aquest divendres a Verges. Entre els més de 700 assistents al concert hi havia la consellera de Cultura, Laura Borràs, i també la germana de la consellera Bassa, la Montse Bassa, Gerard.
L'objectiu del grup Ovidi 4 era recaptar el màxim nombre de beneficis per destinar-los a l'Associació Catalana pels Drets Civils. El concert era un reclam per aconseguir la llibertat de la Dolors Bassa, torroellenca i exconsellera empresonada. El projecte musical de l'exdiputat de la CUP, David Fernández, ja té un altre concert preparat al Baix Empordà. Serà aquest divendres 11 al Teatre La Gorga de Palamós per donar suport a l'activista de Viladecans, Tamara Carrasco.
I més cultura, perquè la propera edició de la Fira Indie Lletres 2019 escalfa motors amb la presentació de dos premis literaris. Són el Llucieta Canyà, adreçat al món de la crítica literària, i el Premi Indie Lletres a l'edició en català. El resum ens el fa Manel Magrinyà.
Doncs sí, Llucieta Canyà, que li dona nom al Premi a la Crítica, va ser una escriptora nascuda a la Bisbal l'any 1901 i traspassada l'any 1980 a Barcelona, que té com a obra més coneguda l'Etern Femení. Per la seva banda, el Premi Indie Lletres és inèdit, no s'havia fet mai i va adreçat a les editorials catalanes que editin en català per tal d'estimular l'edició en la nostra llengua de traduccions i obres d'especial interès literari. L'escriptora i editora Judit Pujador ens en dona més detalls.
Aquest any, la Fira Indie Lletres se celebrarà el primer cap de setmana de juny a la Bisbal i hem decidit convocar dos premis. El primer està destinat a premiar la millor crítica que ens sembli que s'ha publicat durant aquest any en els mitjans de comunicació catalans. L'altre premi que hem convocat està destinat a les editorials catalanes i el que volem és ajudar a les editorials a portar autors de rellevància internacional a Catalunya.
A la nostra web trobareu tots els enllaços per tal de consultar les condicions de participació, terminis i premis d'ambdues convocatòries.
Gràcies, Manel. 8:45 de nou.
Si tens entre 50 i 69 anys, hauràs rebut una carta convidant a fer-te un test de sang oculta en femta. Amb aquest simple test de femta pots prevenir el càncer de còlon. No ho dubtis i acosta't a la teva farmàcia per recollir-lo. Per qualsevol dubte sobre el càncer de còlon i la seva prevenció, visita aquest mes de gener al CAP de Torroella de Montgrí l'exposició informativa cedida per l'Associació Catalunya contra el Càncer amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Girona. Cura't en salut. Per més informació, la pàgina web de l'associació asc.es.
I col·labora Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Aquest divendres, mentre passejaven per la zona de Cala Gamarús, a Tamariu, un nen ha caigut al mar i un monitor que l'acompanyava s'hi ha llançat per rescatar-lo. Tot i això, cap dels dos ha pogut sortir de l'aigua i ha estat un bomber qui al final els ha aconseguit treure en vida. Les dues persones han estat traslladades a l'Hospital de Palamós amb signes d'hipotèrmia.
Amb la caiguda del nen s'ha activat ràpidament el 112 que ha mobilitzat els serveis d'emergència. El servei marítim ha activat salvamar, Sirius i un helicòpter que no ha estat necessari. Per altra banda, el servei d'emergències mèdiques ha traslladat els dos estrangers a l'Hospital de Palamós pels signes d'hipotèrmia que presentaven després d'estar a l'aigua. A hores d'ara no se'n sap la causa de la caiguda al mar de Tamariu. Tot i això, des de Salvament Marítim s'ha fet constància que hi havia mala mar i ones força altes.
I el mes de novembre va ser un mes protagonitzat per fortes pluges arreu de l'Empordà. De fet, durant els dies 17, 18 i 19 es van acumular més de 100 litres de precipitació. Així, l'Ajuntament de Torroella es va veure obligat a desenvolupar i efectuar un pla de neteja per garantir la qualitat ambiental al litoral. I ara, aquest pla ja s'ha acabat, Judit.
Sí, com bé comentaves, la pujada sobtada d'aigua a pantans i rius va provocar que el corrent transportés material de tota mena al mar, aquell orgànic com branques, canyes o inclús arbres sencers, però també aquell inorgànic, especialment residus de plàstic i vidre. Des del consistori afirmen que l'operació s'ha dut a terme amb molta cura i sempre procurant no alterar els valors naturals de les platges. Doncs els residus inorgànics s'han retirat manualment i una gran part de les restes orgàniques s'han triturat allà mateix. Pel que fa als troncs d'arbres, s'ha optat per traslladar-los a la part alta de la platja. Així es pretén ajudar també a la recuperació de les dunes costaneres, ja que servirien per acumular la sorra i creixerien sistemes embrionaris amb vegetació. En total, l'Ajuntament ha invertit 17.000 euros en aquesta operació, tot i que també ha comptat amb una subvenció extraordinària que va demanar a la Diputació de Girona. I el cost de la trituradora de les restes vegetals, que van quedar a la vora costanera, l'ha assumit el Parc Natural del Montgrí.
És un quart i mig de nou del matí. Avui és 7 de gener del 2018. Ha tornat, per tant, al Supermatí a Ràdio Capital i també a Extra FM i a Ràdio Bisbal. Ha tornat al Supermatí a la ràdio, ha tornat la informació a la ràdio, però també ha tornat l'opinió. I avui, el dia després de rei, l'opinió ens arriba de la mà de la Carme Fenoll.
No han portat prou carbó. De nou, la magnanimitat de ses majestats els reis d'Orient ha impedit un repartiment equitatiu de carbó. Un cop més, l'eixam d'especuladors que es conxorxen per malmetre encara més el nostre litoral s'ha quedat sense la seva preceptiva tona de carbó, inclosos els que corren per aigua gelida. Tampoc han estat aclaparats per aquest combustible els maltractadors de dones i nenes. Em vull la sang en conèixer el cas recent de la nena de 12 anys de les nostres comarques que ha patit abusos sexuals de companys seus que no tenen edat ni per anar amb moto. Un any més, certs bancs poden obrir les portes sense que els caigui al damunt una muntanya de carbó, i les cares dels nous polítics i ideologies feixistes no presenten traces negres sospitoses. Baltasar haurà passat de llarg de les cases dels que encara tanquen el pas dels camins de ronda del nostre petit país i també de la dels capitans d'embarcació que salten a la torera les distàncies de seguretat a les nostres cales. La monarquia màgica, un cop més, haurà causat injustícies que només compensarà amb les rialles de milers de criatures que els hauran adorat de nou. I només per aquesta màgia, els adults perdonarem tota la injustícia del món.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat. Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Sant Feliu de Guixos, Carles Motes, va aprofitar la
visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
7 minuts i 2 quarts de 9 del matí. El diputat de Catalunya en Comú Podem, David Cid, ha registrat una bateria de preguntes dirigides al govern en què li reclama que imposi sancions a l'empresa constructora responsable de la tala de 700 arbres a la zona d'Aiguagelida. Això és el terme municipal de Palafrugell.
Cid recorda que Aiguagelida és una cala amb un alt valor natural, geològic, cultural i ambiental, on es pretén permetre construir cases de luxe malmetent irreversiblement un entorn d'una gran bellesa paisatgística. Aquests dies, en plenes vacances de Nadal i sense avisar, ja hi van entrar les màquines de la promotora i van començar una tala d'arbres. Fins aquesta setmana ningú se n'havia adonat, i quan els veïns ho van veure ja havien talat uns 700 arbres, bàsicament pins. Denuncia el diputat que demana a la Generalitat què pensa fer per aturar la tala d'arbres al conjunt de la Costa Brava. Els comuns exigeixen a la Generalitat que aturi les agressions contra la Costa Brava i l'insten a reconstruir el bosc mediterrani d'Aiguagelida, afectat per la tala d'arbres d'aquest Nadal.
Alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, bon dia i bon any nou.
Hola, bon dia, i igualment.
Bon any nou. Bon any nou, pregunto?
Sí, home, sí. No solament l'Ajuntament ha de quedar enfangat per un problema que té, vull dir, ja, Palafrugell és molt gran i tenim moltes altres necessitats i moltes altres camps de treball, però bueno, jo crec que camp a camp s'han d'anar treballant, però bueno, bon any nou, sí.
Deia en Gerard a la prèvia, l'Ajuntament no n'estava al cas d'aquesta tala d'aquests 700 arbres d'aigua gelida, això és així, eh?
A veure, primer una dada, o sigui, algú va deixar anar la data de 700, 707 és greu igual, eh? Però una mica per la informació... ningú l'ha comprovat aquesta dada de 700 arbres. Nosaltres, pel recompte que s'ha pogut fer el dia que vam fer la inspecció, sense ser una xifra oficial estaríem al voltant del 100. Torno a dir, que tant és un 700 com 7 de greu, però o sigui, algú va deixar anar de 700 i tota la premsa parla de 700 i ningú els ha anat a comptar. Vull dir que...
Sí, home, jo mateix he obert aquest programa posant preu o posant valor en aquests 700 arbres, sí, suposats, eh?
Sí, no, sí, bueno... però tu t'has curat en salutis, però suposadament 700. ho dic perquè les coses són com són, no? I torno a dir que tan greu són 700 com 7, si es fan sense permís, però aquesta xifra de 700 algú la va deixar anar i tothom l'ha comprada i no nosaltres no creiem que s'ajusti a la realitat.
Escolta, explica...
Dit que això és una èxode, no treu gravetat en el cas. La situació és... Nosaltres no ens vàrem assabentar. De fet, la promotora presenta un escrit en l'Ajuntament dient que començarà les obres el dia 24 de desembre, que era un dia no hàbil per l'administració local, i comencen aquesta tala el 27, o sigui que és la... just abans diríem de presentar el paper, perquè si el 27, el 24 no era... no estava obert l'administració, nosaltres la comunicació aquesta via mail per l'OAC, no sigui ja no urbanisme, sinó l'OAC va arribar el dia 27, quan ja havíem començat la tala, i ens anà, això era el dijous, nosaltres ens levantem el dissabte, i a partir d'aquí és com comencem el mateix dissabte, i el següent dilluns, que era el 31, que tampoc era hàbil aquest dia també, l'administració doncs va estar ja tenint atent de que a veure si es feien obres i no es feien obres, i no ni el dissabte ni el dia 31 si feia absolutament res, i no va ser fins al dia 2 de desembre que nosaltres vam poder entrar allà. 2 de gener, que llavors sí que hi havia màquines i tot això, i vam entrar-hi a primera hora del matí i vam aturar l'organització d'aquest paisatge, d'aquesta parcel·la, i a partir d'aquí és tot el que ha anat sortint a la premsa, de que nosaltres hem començat una denúncia per començar unes obres sense permís.
La denúncia és per començar les obres sense permís, no per començar les obres en general, perquè recordem que aquesta és una urbanització que està prevista i que en principi compleix tots els requisits perquè pugui ser legalment construïda.
Sí, a veure... jo crec que el debat és molt, molt profund, i la gent només es queda amb que nosaltres, o que diferent, de fet el que nosaltres ens toca fer en l'Ajuntament en aquest cas, si arribem en el cas de que es faci aquesta urbanització, és donar el tret de sortida, no aprovar-ho. Això no s'aprova, no ho aprovem nosaltres que allà hi hagi una urbanització. Això s'aprova en un POM aprovat fa 4 dies. Vostè ara estava esmentant amb un diputat del Parlament de Catalunya, sí, en el qual, quan gent del seu partit estava governant, és com va aprovar-ho això. El POM aprovat el 2014, que era redactat des de partir del 2005-2006, aquest POM és el que permet que allà hi hagi una urbanització. No l'Ajuntament. I dit nosaltres, el mateix que diríem que passa en el poble del costat de Begur o com passa a Palamós, no?
Disculpi un moment, senyor Piferrer, disculpi. Vostè ha dit això, això s'aprova en un POM del 2014, per tant, a Palafrugell ja estava governant el PSC, el senyor Juli Fernández, amb Convergència i Unió. Això és així, eh?
Sí, però és que aquest POM va durar molt, pendents. Això, el POM es comença a redactar el 2005-2006, en la venda, era, i s'acaba provant en petites, perquè veure, es va tombar, es va tenir que tornar-se a fer, però dir, ja en aquesta revisió del POM que es fa a principi de l'any 2000, ho dic perquè també surt molt això, això és un POM de l'època franquista, no, ni dels èpoques dels anys 60-70, no, això és un POM aprovat a partir de l'any 2000. I això també és important, això, saber-ho, eh? Perquè són informacions que la gent ha de tenir sobre la taula. A partir de l'any 2005-2006, no recordo ben bé quin any van ser, que es van començar doncs, a governar. De fet, el 2006-2008 ja es volia intentar començar, ja se li havia donat permís per organitzar això. O sigui, allà és on se ratifica un acord que hi havia hagut des d'abans, que en aquí hi hauria una urbanització. I llavors l'únic moment, l'únic el que ens trobem ara que és el que dona el tret de sortida que comenci. No que s'aprovin allà, que hi hagi una tala d'arbres i que hi hagi allà els 33 xalets, tot això no es decideix ara. Això s'ha decidit en el POM. Llavors nosaltres ens trobem en aquest atzucat de dir que tenen els promotors que diuen que volen començar l'obra.
Escolti, si ara mateix haguéssim de demanar responsabilitats per part de la ciutadania, a qui li hem de demanar? A l'alcalde actual, a l'anterior o a l'anterior de l'anterior?
A veure, i la ciutadania també, no? Per exemple.
Sí, perquè, sí, per descomptat. El que passa és que la ciutadania, disculpi, la ciutadania, al final, no decideix aquestes coses, les decideix de manera delegada en els seus alcaldes i en els seus regidors.
Ja m'entendràs, perquè si el moviment que hi ha hagut ara hi hagués sigut quan es va redactar el POU, segurament que allà sí que hi havia hagut més possibilitats de modificar la planificació d'aquesta zona. M'entén? I després, i llavors, jo en aquells moments era més ciutadà que polític, i també m'acuso de que en aquells moments, i no solament aquí, perquè ara estem aquí, però la muntanya de Sant Sebastià, en els successius poms que hi ha hagut, s'ha destrossat, la muntanya de Sant Sebastià, que és un altre de llocs emblemàtics de Palafrugell, i es va fer gràcies a uns poms aprovats per uns ajuntaments, i després alguns... La penúltima part es va fer ara el 2015, del 2015 fins ara s'han desenvolupat l'última part i encara ens queda una última fase per acabar de fer, ara la tenim aturada. Mm-hmm. O sigui que, clar, jo entenc, que és clar, que en el moment que la gent demana responsabilitats els ha de demanar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament soc jo que el represento, però ara a mi també me toca, com a Ajuntament, explicar quina és la situació. O sigui, jo crec que la ciutadania ha de tenir molt i molt clar que l'Ajuntament actual no és el que permet o deixa de permetre que allà es faci una urbanització. L'Ajuntament actual, com deia abans, és el que dona el tret de sortida d'una autorització que es va donar uns anys anteriors, per exemple, aprovat el 2014.
Escolti, i de les seves paraules, ja em permetrà la interpretació i vostè m'esmena si ho considera, jo interpreto de les seves paraules que si vostè hagués estat alcalde, diguem-ne, en aquest període que s'ha aprovat aquest POM, vostè no hauria donat el vistiplau o no hauria treballat perquè això no fos possible. La pregunta és, entenent que vostè no està a favor d'aquesta, no d'aquesta urbanització, sinó d'aquesta explotació exagerada del territori,
de la densificació que hi ha a la zona de Tamariu, per exemple, i de Sant Sebastià, per exemple, això és una cosa... és un dels gols que ens han fet, la democràcia ens ha fet en el poble de Palafrugell.
Doncs entenen això? Li pregunto com a alcalde actual i com a candidat a l'alcaldia a partir de les eleccions del 2015. Què es pot fer ara per aturar això, si és que es pot fer alguna cosa?
No, nosaltres estem estudiant. O sigui, també la gent ha de saber... que quan aproves un POM has d'estar 12 anys abans no puguis fer una rectificació, un canvi de planificació. Nosaltres, o sigui, de forma automàtica, si fos un POM aprovat a l'època dels anys 80, podries aturar totes les llicències perquè pots fer una revisió de planificació. Però els POMs tenen una vigència de 12 anys. En aquests anys no es pot fer una revisió. No ho dic jo, eh? Ho diuen els tècnics i ho diu la Generalitat.
Yeah.
Llavors, això... Deixa'm posar un exemple que pugui explicar on som nosaltres, quin és el nostre pensament. Justament al costat d'aquesta parcel·la d'aquí d'Aigua Gelida n'hi ha una altra de parcel·la. Allà hi hauria d'haver-hi una destrossa semblant de la que hi ha aquí, preferit motel. Aquesta, en el POM que es va aprovar, hi havia un temps per poder-se fer durant, si eren 2 o 3 anys. I això ha caducat. Varen venir els propietaris per veure si podien fer una moratòria i allargar una mica el termini. Els vam dir que no. Això sí que és una decisió política. Podíem haver fet una decisió política, podíem dir, doncs, allò que havien dit que durant 2 anys, tenien un període de 2 anys per fer aquesta tutela en aquesta zona, doncs poder-la ampliar. Escolta, per compte de 2 anys, fèiem 4 anys poder-lo fer. Això sí que és una decisió política. I nosaltres vam dir que no. Que si ja havia passat aquest termini que donava el POM per fer-se aquest hotel d'aquesta zona, i si ja havia passat, nosaltres, decisió política, no prendre-la. Aquesta decisió política tan clara com no la tenim en aquesta parcel·la. Aquí s'haurà de fer, si s'arriba amb algun acord, s'haurà de buscar algun altre d'acord. Però no és aquesta de que nosaltres puguem decidir perquè a l'alcalde li vagi bé o al grup que governa li vagi bé. Doncs ara aquest POM que diu que aquí s'hi pot fer-hi unes cases, doncs decidim que no s'hi pot fer-hi. Tan senzill no és.
Ja. Vostè descarta que es pugui fer alguna cosa amb el cas d'Aigües Gelida? És a dir, donem per fet que aquest projecte d'Aigües tirarà endavant?
A veure, No. Jo t'he explicat quina és la situació perquè costa d'explicar-nos, perquè el soroll que es fa perquè es fa totes aquestes obres és molt més orgullós que no pas el nostre poder de missatge, no? I jo crec que el que hem de fer nosaltres primer és posar les coses sobre la taula tal com són. Llavors, una vegada estiguem tal com som, després a veure a partir d'aquí què podem fer. Què hem fet nosaltres? Demanar a la Generalitat l'empar a veure quines solucions hi ha. Val? I això és el que hem fet. Hem demanat l'assessorament, per això no hem donat la llicència. O sigui, el primer que fem és donem la llicència inicial perquè és per exposar-ho, perquè és l'única manera que podem exposar-ho al públic. D'aquesta manera, totes les associacions del SOS Costa Brava i en aquest dia amb el SOS Aigües Gelida poden tenir la informació de que s'hi vol fer-hi allà i llavors poden presentar-hi al·legacions. Una vegada han presentat totes les al·legacions i han sabut quina era la magnitud de l'obra aquesta, hem demanat, veient que nosaltres tampoc hi estem d'acord i també estem veient molt bé bastantes de les al·legacions que es presenten, hem demanat empara a la Generalitat, hem demanat assessorament a la Generalitat perquè ens expliqui a veure què hi podem fer-hi aquí.
Li ha contestat ara, a la Generalitat o estan a l'espera encara?
No, estem a l'espera. És aquest famós pla que estan fent. Han estat a Palafrugell, van estar-hi just la setmana abans de Nadal. Van estar mirant, no solament això, van mirar altres, però sobretot el més preocupant, diríem, és tot el tema d'Aigües Gelida, d'aquesta urbanització, també d'aquest hotel que anava al costat i no de Sant Sebastià, aquests 3 punts com a més clients són els que es van emportar, i ara ells estan fent aquest estudi i ens faran l'assessorament, creiem nosaltres que si tot va bé el mes de febrer la tindrem.
Alcalde, una de les fonts d'ingressos dels ajuntaments és, i d'aquí suposo que és aquest cavall desbocat que suposa l'urbanisme, una de les fonts de finançament dels ajuntaments, deia, rau en l'impost de béns immobles, en les taxes d'escombraries i totes les derivades de la construcció.
Sí.
Tenen quantificat de què estem parlant, de quina xifra estem parlant en casos com, per exemple, aquest d'Aiguacel?
No, ara, en aquests moments no te'ls diria, però, a veure, deixa'm dir-te una cosa. Nosaltres, com a Ajuntament, nosaltres tenim una sèrie d'impostos fixes i ens funcionem sobre això. Vull dir, no estem per l'ICI o per les obres de construcció d'obres. No estem aquest... O sigui, ens van bé,
Home, però, home, a més cases, més ingressos.
No, deixa'm acabar. Perquè, per exemple, a Sant Sebastià, la tercera fase de Sant Sebastià va caducar. I per comptes d'esperar que presentessin una renovació del permís d'obres, el que van fer és automàticament suspendre i tornar-los els diners que havien pagat per la construcció aquesta. O sigui que l'Ajuntament, el nostre Ajuntament, jo puc parlar pel nostre Ajuntament, el nostre equip de govern, en cap moment la quantitat de diners que podem ingressar per Aigües Gelida ha sigut a sobre la taula. És un fet no secundari, terciari, quaternari, sense cap mena d'importància. Nosaltres quan fem les planificacions del pressupost, el que intentem sempre és muntar uns pressupostos sobre aquests impostos que són clars i que són matemàtics, no? L'ICIO, tot això que has dit, l'IBI, totes aquestes coses que nosaltres tenim. La resta són, si hi ha alguna cosa, uns diners que venen l'any, però que nosaltres no els tenim en compte.
Clar, però l'IBI, insisteixo, l'IBI depèn també del número de cases i, per tant, a més urbanitzacions, sí, més cases, més ingressos per l'IBI hi ha. Vostè diu que no ho té quantificat ara mateix, vull dir, no passa res, aquest problema.
No. O sigui, quan es fan les obres, el que ingressa l'Ajuntament, sobretot, és el permís d'obres, no? Perquè és una entrada de quantitat grossa, diguem, no comptada, i que en l'època aquesta de l'expansió urbanística els ajuntaments eren molt rics gràcies a això. No? Amb la crisi ens hem anat acostumant a funcionar, i funcionem molt bé amb els impostos que són regulars.
Escolti, deixem que li faci una pregunta al Josep Piferrer, ciutadà de Palafrugell, més que no pas a l'alcalde. No sé si vostè coneix en un poble, i Palafrugell, encara tot i que és un poble gran. Bé, de fet, crec que ja té la categoria de ciutat, no?, per número d'habitants, fins i tot.
Això és... Sí, però ens agrada continuar, ens dediquem pit.
Ens agrada, sí, Els agrada ser de poble encara. No, dic en un poble que
no,
més o menys tothom es coneix. No sé si vostè coneix el propietari de l'espai on s'hi ha de fer aquest projecte d'aigua xalida, i si és que el coneix, i si n'ha parlat alguna vegada amb ell, què li diu al voltant de tot el que s'ha generat amb aquestes històries?
Nosaltres hem parlat amb els promotors. Però que ara estic parlant de cap perquè tampoc no m'ha acabat, perquè l'interessant és parlar amb el promotor i amb l'abogat del promotor. Però el que tinc entès, em fa fet que una gran parcel·la ha sigut comprada per aquesta promoció, i em fa la feta que hi ha alguna part d'aquestes parcel·les que devien ser d'algú altre. Val? Però en definitiva, nosaltres el que hem estat parlant, i sí que jo hi he parlat diverses vegades, i l'última va ser aquest mes de desembre, a principis de desembre, va ser amb el representant de la propietat, diria, no? I que és el promotor d'aquestes obres. Amb ell i amb l'abogat. No, ells tenen molt i molt clar, i si no, la premsa ja ho has llegit, que això ja no necessitava ni permís d'urbanització per entrar a urbanitzar-ho.
No, jo en qualsevol cas jo li preguntava per la part aquesta, per la història una mica més humana d'aquest tipus de casos, que també hi són. Vull dir, jo mateix conec, quan es feia la variant de Mont-ras, conec a persones que després després que els hi hagin expropiat terrenys i camps, i vaja, o gent de Pals mateix, que després d'haver venut terrenys per una bona picossada, després han protestat perquè s'hi construïen pisos.
Sí, jo diria que aquí és una propietat anònima. Perquè de fet el promotor de fet parla en nom de la promotora, no? Vull dir que no, o sigui, jo amb el promotor i amb l'abogat és amb els únics que hem parlat, però diríem són representants, o sigui que jo una propietat anònima més ampliat la qualificaria.
Ja. Alcalde, en un altre ordre de coses, fa uns dies explicàvem que l'Ajuntament preveu multar o imposar fins a 80 sancions per la mala gestió de les escombraries al poble. Sí. En quin estat està això?
A veure, el problema de les escombraries, també, un gran problema de les escombraries, són diversos. Nosaltres tenim diversos focus en el moment que intentem anar solucionant tots alhora. Un era del Consell Comarcal, els contenidors del Consell Comarcal no es acabaven de recollir quan s'havien de recollir, això ja fa mesos que ho vàrem rescindir, i a partir de l'1 de gener tota la recollida selectiva la fem des de l'empresa de l'Ajuntament. Aquest és un dels problemes que hi ha. L'altre és la ubicació dels contenidors, que intentem que a cada lloc que hi hagi un contenidor hi hagin tots els contenidors perquè la gent faci la separació de les deixalles tal com va. Això ha provocat canvis perquè no podies, allà hi havia dos contenidors, no n'hi podies posar-ne 5, si hi ha hagut petits desplaçaments, i això també ens ha provocat certa polèmica. I la tercera cosa que és molt important aquí a Palafrugell és l'incivisme. No a Palafrugell, diríem. És en general. O sigui, jo no diria incivisme, jo diria la mala informació que tenen la gent...
La inconsciència, potser, no?
Sí, inconsciència, mala informació, o sigui, la gent es pensa que si té una rentadora la pot deixar al costat d'un contenidor que li vindrem a buscar, val? O que les coses poden deixar a fora del contenidor. Val? I llavors nosaltres hem començat, ja vam començar l'any passat amb una campanya informativa, ara a partir de l'any començarem una altra, però alhora hem creat la figura ja teníem un inspector de medi ambient, el que passa que feia altres funcions i ara l'hem posat només a fer això i l'hem augmentat amb una altra. O sigui, ara hi ha dues persones a Palafrugell que són inspectors de medi ambient que es dediquen sobretot a anar a buscar, a veure si poden, analitzant les deixalles que hi ha, les que hi ha a terra, si es poden analitzar de qui són, i a la gent que si trobem de qui són, doncs es posa una sanció. També aquests inspectors ara tenen una sèrie de planificacions que estaran fent vigilància en els llocs més problemàtics, en aquests indrets allà tenim més deixalles a fora dels contenidors, i faran una vigilància durant moltes hores seguides per veure si anem conscienciant a la gent, encara que siguin amb sancions, de que se conscienciï de que a terra no es pot deixar absolutament res.
No sé si estava escoltant el programa. Hem explicat aquest matí mateix que hi ha un grup de veïns d'un dels barris de la Bisbal que han pres una sèrie d'accions, diguem-ne, sí, que s'han pres, entre cometes, la justícia per la seva mà, i han muntat una espècie de grup dedicat a una mica a formar i a conscienciar la resta de veïns,
sí, sí,
per aquest tema dels residus. No sé com ho veu, aquesta iniciativa.
Jo crec si es tracta de tot el que sigui conscienciant a la gent de que no poden deixar res al costat dels contenidors, això està bé. Jo poso l'exemple de les defecacions de gos, que en certa mesura, si la gent més consciència, quan en troba una es molesta molt la gent, no? Però que nosaltres que intentem, com anem pel carrer, per comptes de mirar el que està malament, també mirem el que està bé, estem analitzant de que les defecacions de gos han disminuït molt dins de la població, si més no, a Palafrugell, no? I per què han disminuït molt? Perquè la gent s'ha conscienciat. Perquè la gent sap que si va amb un gos i fa una defecació, la persona que ve a darrere li fumarà un escàndol de Maria Santíssima.
No?
I això ha anat conscienciant a la gent. No? Hem d'arribar a que amb el tema de les deixalles al carrer també passi el mateix, que si algú agafa una saca plena del que sigui i la deixa al costat d'un contenidor, passi algú per allà i li digui alguna cosa. En certa manera també és això el que han fet a la Bisbal, i que va bé que cada població es fes. I no deixar mai que tota aquesta responsabilitat és de l'Ajuntament, no és que no m'atrigui culpes nostres. Vull dir, jo considero que el tema d'escombraries no és culpa de l'Ajuntament, però sí que és responsabilitat de l'Ajuntament de que la gent es conscienciï i fer la feina bé. I a vegades també és veritat, des de l'Ajuntament no fer les coses bé, perquè si l'empresa de recollida ha tingut alguna errada, o nosaltres hem fet algun canvi, aquests canvis, a vegades els canvis provoquen més problemes dels que creies, mentre reacciones i intentes arreglar-ho, evidentment la culpa és de l'Ajuntament. Vull dir, no. Jo no crec que tota la responsabilitat sobre una deixalla al carrer és de l'Ajuntament. El que passa que s'han d'analitzar, i el que nosaltres intentem fer és posar-hi mà. Només una dada, perquè a vegades la gent diu, escolta, el poble és més brut. A Palafrugell no s'havia posat mai cap sanció per aquestes deixalles tirades al carrer. Cap ni una.
Ja.
Clar, llavors costa molt que la gent es conscienciï de que això, perquè si més una persona té un matalàs, el deixa al costat d'un contenidor i l'endemà no hi és, i no se n'entén que no ha posat cap punta per deixar un matalàs en allà, el proper matalàs que tingui el tornarà a deixar-li. I ara intentem amb això, en totes aquestes campanyes d'informació i a sobre les sancions aquestes que s'estan posant per deixar, que la gent es vagi conscienciant que no es pot deixar absolutament res a fora del contenidor. I a més, com que la deixalleria la tenim molt i molt lluny, el que han fet és un mini deixalleries a Palafrugell amb un tancat que poden anar allà i deixar-ho allà. Tot, ja. No els hi direm absolutament res si li posen aquests mini tancats que encara ara a partir del gener en posem d'altres.
Al final l'escenari ideal seria que la sanció fos per aquelles persones que deixen les deixalles o que incompleixen, diguem-ne, la norma així en genèric, per una qüestió de voluntat d'incompliment o per mala fe o per deixadesa, i vaja, que la resta, les que no són per aquesta causa, sinó que són més per una qüestió de desinformació o per desconeixement, es poguessin anar solventant amb doncs això, no? Amb més informació, amb més comunicació.
Li puc assegurar que les sancions que s'han posat són ben bé per deixadesa,
per mala fe, per porcs, directament.
Per no obrir el contenidor i tirar-lo allà, per no anar fins a la deixalleria, per no trucar i en l'Ajuntament i que el vinguin a recollir a casa seva si tenen un moble vell, i algunes d'aquestes que s'han obert, que són aquestes, si nosaltres, si arribem a, doncs, quan es facin les al·legacions, veiem que ben bé que ha sigut per mala informació, no posarem la sanció. Nosaltres que hem obert és l'expedient. No tenim cap ganes d'expedientar, ni ens volem fer rics amb això, no? Vull dir, si nosaltres des d'aquestes sancions recollim una mínima quantitat de diners, molt menys del que costarà aquestes campanyes que volem fer, nosaltres estarem per satisfets, sempre i quan la gent hagi servit per conscienciar a la gent que no han de deixar. Dir, la gent ha de ser molt conscient, i a sobre ha de ser conscient de que hi ha dues persones que no fan res més. Durant l'estiu, una d'aquestes persones estava només a Calella de Fang i Tamariu, i ho hem aconseguit bastant, de no haver-hi en allà a primera línia de mar bosses d'escombraries dels locals comercials que hi ha allà. Sobretot dels locals comercials. Perquè la primera línia de mar és això, i s'ha aconseguit. Hem tingut una línia, primera línia de mar, d'aquest estiu molt i molt neta. Doncs això, ara el que intentem fer-ho és aquí dintre Palafrugell.
Escolti, estava pensant ara en la línia d'això que li deia, de la comunicació ciutadana entre les institucions i les persones que viuen en aquest cas a Palafrugell, i deixi'm que salti una altra vegada al terreny de l'urbanisme. No sé si fins a quin punt no seria útil que la gent sigui conscient ja a dia d'avui de quins són aquells projectes que es poden dur a terme a Palafrugell en els propers anys, ja sigui perquè o bé estan aprovats, o sigui perquè ja hi ha notificació ja hi ha coneixement de futurs inicis de projectes urbanístics d'aquests. Ho dic també, fins i tot, permeti'm la frivolitat, però per estalviar-nos el disgust de cada vegada que veiem caure un arbre a terra i que es torni a muntar el Cristo que es munta.
Sí, pot ser interessant això, no? Però de fet, el que és primera, o sigui, allà hi ha molta més sensibilitat, és en la zona de platges, de costa, i amb això, o sigui, grans zones com la que hi ha ara aquí a Aigua Gelida, aquesta, i a l'Aigua Cel i de l'hotel, ja no queda res més, queden petites parcel·les entre casa i casa per acabar-se de construir, i de Sant Sebastià, que ja es coneix, que és l'última fase, i amb aquestes ja no queden grans bosses per poder-se construir, I, per exemple, que és una cosa que sempre poso, els ciutadans de Palafrugell sempre han estat molt amatents que quan es feien els poms no es truqués l'autovia. L'autovia és... I això, els poms s'han continuat recollint i ara s'ha de fer un pla d'actualització de l'autovia per no dir que s'hi deixa fer, sinó dir que no s'hi deixa fer. No? O sigui, allà no s'hi pot construir-hi, però els usos que s'hi poden fer al llarg de l'autovia és una de les coses que s'han de parlar-ne, i això s'ha de fer una campanya. I això convidarem a la població a assistir-hi. Però quan s'han fet el procés participatiu sobre el POM, per les notícies que tinc, jo no hi era, per les notícies que tinc, la participació ciutadana va ser baixíssima.
Va ser baixíssima, sí. El que passa que el moment actual sembla que hi ha com més conscienciació amb aquest tema. En qualsevol cas...
Sí, aquest és el problema, no? Que ens hem despertat tard.
Alcalde, una última qüestió, i a més li demano que sigui molt breu perquè se'ns tira el temps al damunt. Fa pocs dies que vam saber que la Fiscalia ha tancat els casos judicials contra alguns alcaldes del país pel seu suport al referèndum. Vostè té alguna notícia al respecte en el seu cas?
Sí, que no s'ha tancat el meu, que el tinc... I va ser el primer cas que es va anunciar que es prorrogava la investigació a la Fiscalia. O sigui...
Es prorroga la investigació a la Fiscalia?
En el meu cas sí, perquè com que sóc dels primers que vaig anar a declarar, va ser el primer que passat l'any es va demanar que s'arxivés el cas, i vaig ser el primer de Catalunya que varen dir que el meu cas no s'arxivava, sinó que continuava les investigacions.
Pateix? Està preocupat? Està preocupat?
Tenir un cas a la Fiscalia sempre preocupa. Més preocupat ara que no pas com vaig anar a declarar, perquè o sigui, preocupat perquè he fet una cosa malament, no. L'única cosa que vaig fer és complir el mandat del meu Parlament i del meu govern, i vaig fer-ho molt de gust, obrir els locals perquè es poguessin votar l'1 d'octubre. De fet, si ara en aquesta mateixa situació es tornés a donar, ho faria el mateix. Val? El que passa que veient com tinc els companys, el dia 27 vaig estar a la presó de Figueres amb la Dolors Bassa, i feia cosa d'un mes que havia estat a Lledoners amb en Raül Romeva i l'Oriol Junqueras, veient com tinc els meus companys, home, preocupat per la per la sensibilitat que hi ha en el govern espanyol en el vers del cas, o dit d'una altra manera, aquesta injustícia vergonyosa que estan aplicant a Catalunya.
Queda clar. Josep Pifarrer, alcalde de Palafrugell, ha sigut una entrevista extensa, teníem matèria i escolti, en qualsevol cas, gràcies per atendre'ns i per la predisposició que sempre té amb nosaltres. Moltes gràcies.
Molt de gust i felicitats per la feina.
Que vagi molt bé. Bon dia i sort.
Vinga, fins ara.
6 minuts i les 9 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I de manera ràpida, repassem i us expliquem en clau d'àmbit general que el PP andalús preveu tancar el pacte de govern amb Ciutadans la setmana que ve. Les dues formacions busquen el suport de l'extrema dreta de Vox per investir el líder popular a Balejide.
La secretària general del Partit Popular Andalús, Loles López, ha avançat que probablement la setmana que ve el PP i Ciutadans podran tancar un acord definitiu sobre la formació del nou govern a Andalusia, en una trobada de les direccions dels dos partits. En un comunicat recollit per l'agència EFE, la dirigent del PP ha assenyalat que la negociació entre el PP i Ciutadans avança a bon ritme i ha expressat la seva satisfacció per la bona feina que estan fent els equips negociadors.
I el Vaticà, que afirma que no té res a afegir sobre l'exhumació de Franco, el prior denega l'entrada del govern espanyol al Valle de los Caídos.
La Moncloa va assegurar que igualment faria efectiva l'exhumació del dictador i va assenyalar que l'actitud obstruccionista del prior Santiago Cantera no impedirà que el procés segueixi el seu curs.
I altrament, el Papa demana a Europa solidaritat immediata al mar Mediterrani. El Papa Francesc ha exigit una solució per als 50 immigrants bloquejats al mar sense port on desembarcar.
El Papa Francesc va aprofitar la multitudinària missa de diumenge a la plaça de Sant Pere de la Ciutat del Vaticà per fer referència a la situació que viuen els 49 migrants rescatats al Mediterrani per dos vaixells d'ONGs i que porten 15 dies bloquejats enmig del mar a l'espera que algun país europeu els hi doni permís per desembarcar en algun dels seus ports.
Gràcies, Alba. 4 minuts i les 9. Clapés, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com anem?
Bueno, bé, amb alegria, escoltant aquesta entrevista en breu que has fet avui. Breu, però interessant, s'ha de dir, que l'estava escoltant atentament i...
Home, molt interessant. Nosaltres, tractant-se de temes que interessen a la ciutadania i a l'urbanisme, ara mateix interessa molt, li dedicarem sí, home, tot el temps que sigui necessari.
I tant que sí, qualsevol... molt interessant.
Sí,
molt interessant.
Molt bé. Sí. Escolta, amb en Marc Clapés, com cada dilluns, sí, repassem algunes de les cançons noves que s'incorporen a la fórmula de Ràdio Capital i aquesta setmana comencem amb aquesta nova història que ens arriba i que es diu Pau Gasol. Rodejat
de gent i em sento sol.
Mm. Tira com vulguis, eh?
Ah, molt bé, pensava.
No, perquè anem justos.
Ah, no, sí, no cal que juris, que anem justos. Doncs em soltes una mica de trap rap en català de la mà de Lil Dami, un dels artistes que haurem de seguir de prop aquest 2019, amb el seu disc Floss, mentre Bici, que per cert es posa a la venda la setmana vinent, divendres, per si, bueno, aquest divendres, per si el vols comprar.
No, ja m'he apuntat a la llista d'espera de l'iTunes, jo.
Sí, normal. A més, presentarà el disc en el Cruïlla de Primavera el dia 5 d'abril, reserva-t'ho, i uns mesos més tard també podrem veure l'edició d'estiu, el 4 de juliol. Si no vas un dia i saps l'altre.
Molt bé, va, deixem-lo que soni res, 5 segons.
Defensar-me, volia la mansió i està plena de fantasmes. Ara el meu equip juga en primera. Disparem directe a les...
No et fa molta mandra el rap, a tu?
A mi bastant, demà. Som més de Lluç i de Llobarro, jo.
Mira, ara m'has fet gràcia. Va, més coses. Una cançó que està triomfant a les darreres setmanes a França, on és el número 1, i que es diu Gam Gam.
Doncs sí, és el fenomen que arriba a casa nostra. És una proposta diferent, música de ball, produïda per Marnik i Smash. Arriba a casa nostra i ja la podem escoltar a Capital. Per cert, que Gam Gam és una cançó escrita per Reli Botbol, que incorpora el quart vers del text hebreu del Salm 23, com tu segur que hi has captat, un text cantat tradicionalment pels jueus durant el sàbat. La cançó també s'ha convertit en un dels himnes més commemoradors sobre l'Holocaust.
Ja, facis broma d'aquest tema, eh?
Mai de la vida, no és que dic commemoradors.
També t'he de dir que a l'hora de posar la música haguéssim pogut buscar ja la tornada, directament.
Sí.
He posat aquí
sí,
la introducció, a veure, aviam.
És que és això, la tornada.
Això és la tornada. I això ho estem posant nosaltres?
Digue'm.
I això ho estem posant nosaltres?
Sí. Em vas dir que posàvem cançons massa lentes, no?
Sí, home, ja, però...
Vas queixar de la meva tasca.
Sí. La teva Sasca, molt bé. Vinga, va, més coses. Sí. Flor Is, que torna disposada a triomfar després del gran debut amb Sax, eh?
Doncs sí, va tenir un gran debut amb aquella cançó. Alguns es pensava que seria One Hit Wonder, però mira, ha tornat a intentar trencar aquest mal nom que no agrada a ningú. I ara presenta, doncs, això que es diu Favorite Thing, una peça que varia una mica del seu estil més funky, que ens tenia acostumats, i ja veurem què passarà.
Molt bé. És aquesta, eh?
Sí.
En qualsevol cas, com que això sonarà diverses vegades al dia, ja anem per feina. I acabem amb la Gabriela Richardson, que la vam descobrir amb 100 Miles i amb Yal, i que ara torna en solitari amb aquesta cançó que ja esteu escoltant de fons i que es diu Crime.
Crime. També la podreu escoltar a partir de les 9 la fórmula. Sí, la podeu escoltar a partir de les 9 i ja l'escoltarem més atentament del que ara sonarà. És una noia que té un rotllet, no sé, molt guai, m'agrada.
Molt bé, a partir de les 9. I què farem a partir de les 9 avui ja, Marc?
Doncs mira, estrenem un nou programa que es diu Matí Capital. Estic nerviosos, eh?
Fa il·lusió, no?
La redacció acabant d'ultimar el programa i molt bé.
Doncs a partir de les 9, Marc Lapés en directe a Ràdio Capital fins a les 12 cada matí amb el Matí Capital, el seu nou espai en el que ens parlarà una mica de la seva vida en general, eh, Marc?
Sí.
Doncs,
posarem l'agenda també del Martí Seguer.
Posarem l'agenda del Martí Seguer, exacte, sí. La recuperarem. Tenim en Martí enfadat perquè no estava sortint. En qualsevol cas, Marc, que vagi bé. Ens escoltem a partir de les 9. I nosaltres ho deixem aquí. Tornarem demà a les 8 del matí, com sempre, a Ràdio Capital, Extra FM i Ràdio Bisbal. Adéu-siau, bon dilluns.